Entrevista a l'alcalde Lluís Recoder.
Bon dia. Fa pocs dies que hem començat un nou curs polític, un curs polític que estarà molt marcat per la forta crisi econòmica. Els seus efectes es preveuen encara més forts el 2010 i també per la proximitat a les eleccions al Parlament de Catalunya previstes per l'any que ve. Per comentar aquestes i altres qüestions que afecten la nostra ciutat, avui ens acompanya l'alcalde Lluís Recoder. Alcalde, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Alcalde, alguns estats d'Europa ja comencen a albirar els anomenats brots verds, indicis de recuperació econòmica. L'estat espanyol sembla que encara no. A Sant Cugat n'hi ha de brots verds ja?
A Sant Cugat la crisi no ens ha tocat d'una forma tan directa com ha tocat a altres ciutats del nostre entorn, no? Això s'ha de matitzar, aquesta afirmació que he fet, no? Perquè sempre doncs, hi ha persones a qui la crisi està tocant molt directament i a Sant Cugat és molta gent que poden dir, home, escolti'm, vol dir, no? Les dades d'atur a Sant Cugat doncs, estan molt lluny de les ciutats del nostre entorn, o de la mitjana de Catalunya, del nostre país, de l'Estat, etc. No? Per tant, la crisi ens ha tocat menys, però ens toca profundament. Ens toca profundament. Tothom és conscient doncs, de la construcció com ha tirat endavant en el país i a Sant Cugat també els darrers anys, com ha tirat de l'economia, i bé, doncs, la construcció està, no diré aturada, però pràcticament aturada. La caiguda d'ingressos per incidències d'obres és un exemple claríssim. Nosaltres hem passat de recaptar doncs, fa 2-3 anys 14 milions d'euros per impost de construccions i aquest any en recaptarem 3, potser, no? Bé, això és una manifestació doncs, clara de que un dels sectors que ha estat punters de l'economia del país doncs, ara ha caigut. Això ha estat un error, també penso jo. O sigui, fonamentar la bonança econòmica sobre la construcció, sobre un turisme de sol i platja que és fàcilment deslocalitzable, doncs ara ens està passant factura, no? I segurament doncs, els moments de bonança s'havien d'haver aprofitat per començar a reorientar la nostra economia i això no s'ha fet amb suficient doncs, decisió, no? Ara en aquest moment doncs, els brots verds que s'hi veuen en altres països d'Europa en aquí jo crec que encara no es veuen.
Parlant de deslocalitzacions, també ens hem equivocat fa anys amb el model industrial, ho dic per notícies que també afecten a Sant Cugat, expedients de regulació, fa un temps a Delphi, ara a Sharp. Hem errat el model productiu?
No, en el moment en què aquestes empreses varen arribar aquí, algunes doncs, fa més de 50 anys, com és el cas de Delphi, eren empreses molt competitives. Delphi, per sort, en aquest moment doncs, té el futur, si més no, a mitjà termini garantit, i això és prou important. El cas de Sharp doncs, ofereix més dubtes, no? Però en els anys 80, quan van començar a arribar, per exemple, empreses industrials japoneses, tecnològiques, atretes per un cost de producció que era inferior a la mitjana europea i atretes per la imminent entrada d'Espanya dins de la Unió Europea, per tant, pensant que això seria la seva pista d'aterratge a Europa i de sortida cap a altres països, doncs allò va ser una bona opció. El que passa és que veurem doncs, que hi ha empreses, com és el cas de Hewlett-Packard, que han anat reconvertint la seva producció industrial, que originalment és la que va motivar la seva instal·lació a Sant Cugat, cap a les àrees de recerca, disseny, cap a aquells àmbits on són molt més competitius. No? I en canvi amb altres empreses hi han hagut intents en aquest sentit, però no han acabat de sortir i ara ens trobem en una crisi doncs, potent perquè han caigut molt les ventes d'electrodomèstics, de televisors i la caiguda de la producció. Doncs al final porta aquests expedients de regulació que el que s'ha d'intentar és que d'una banda facin el menys mal possible a les persones que hi treballen i a les seves famílies i d'altra banda doncs, que vagin acompanyat de plans de viabilitat de futur de la planta, no? Que és en aquest moment doncs, el que d'alguna manera esperem sentir i ens agradaria sentir a tots.
Parlem d'impostos, alcalde, perquè aquesta setmana s'han aprovat inicialment les ordenances fiscals. La veritat és que si un sent a l'equip de govern o escolta l'oposició, la interpretació de les mateixes dades és diferent. Pujaran o no pujaran els impostos o l'impost principal, que és l'impost de béns immobles?
Aviam, el tipus baixarà, però l'impost en la majoria de casos pujarà. Jo penso que els números són interpretables, però són aquests. Aleshores, per què es produeix això? Per què hi ha una voluntat de l'Ajuntament de pujar la pressió fiscal? No, al contrari. totes les taxes, preus públics es congelen, no es pugen tipus i nosaltres som molt conscients de que en una època doncs, de crisi no pots repercutir els problemes en la gent. El que hem de fer nosaltres és de mirar de continuar amb la línia que vàrem emprendre fa anys, que és millorar tots els processos interns de l'Ajuntament per poder continuar donant serveis amb un mínim cost. Això fa anys que ens hi vàrem posar i sortosament doncs, la crisi ens farà menys mal que en altres ciutats, malgrat la caiguda d'ingressos. És a dir, allò que se sent en els mitjans de comunicació, que hi ha ajuntaments que han de fer expedients de regulació, expedients que no, ajuntaments que no poden pagar el personal en els proveïdors. Nosaltres estem amb el sentit contrari. És a dir, vam anunciar que pagaríem doncs, en 30 dies i ara paguem en 29. Mm-hmm. I és un fet insòlit a les administracions públiques, aquest, no? El que passa és que també la gent s'ha de conscienciar que tots els serveis que hem donat en els darrers anys no els podrem donar. Que no és un moment d'anar a demanar anar a l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament està en una situació econòmica que pot continuar fent coses, però segurament no podrà fer totes les coses que ha fet fins ara i difícilment podrà fer coses noves, no? Una mica el que passa a nivell de les famílies, doncs això ens passa amb l'administració. Aleshores, dit això, el sistema del nostre impost de béns immobles, que és el principal impost que es financia en els ajuntaments, la contribució, encara diu molta gent, doncs funciona en base a uns valors dels pisos, de les cases, dels terrenys, que no fixa l'Ajuntament, sinó que fixa el Ministeri d'Economia de Madrid.
El valor cadastral.
El valor cadastral. Això es fa a través del centro de... no sé, centro cadastral, on està a la travessera de Gràcia de Barcelona. I cada X anys es fa una revisió. Cada quan? Cada 10 anys. Es fa una revisió d'aquests valors. Aleshores, sobre el valor que fixa el Ministeri d'Economia, l'Ajuntament aplica un coeficient. La filosofia de les diguem, revisions catastrals és que els ajuntaments, sense modificar substancialment el coeficient, puguin haver incrementats els seus ingressos. Però nosaltres hem passat, des de que es va fer la revisió l'any 2005, d'un tipus del 0,9 a un tipus enguany del 0,56. I el primer any vam aplicar el 0,60 i aquest any hem baixat el tipus, el 0,58 al 0,56. Aquesta revisió produeix una cosa que costa d'entendre, però al final és la realitat, que hi ha gent que el rebut li ha pujat aproximadament a la meitat del padró, és a dir, la meitat dels ciutadans, i hi ha gent que el rebut li ha baixat, aproximadament l'altra meitat. Aleshores, esclar, l'Ajuntament, diguem-ne, què fa? Aplica uns tipus que és uniforme, que és igual per tothom. I el resultat és el que és. Per què? Perquè hi ha unes cases que, quan el Ministeri d'Economia fa la revalorització, diu, home, escolti, aquesta casa val més del que té fixat catastralment. I n'hi ha altres que diu, aquesta casa val menys. No? Això és estrany. El que passa és que, és a dir, normalment no diu que val menys. Diu que puja, però menys que l'altre. Però, esclar, perquè en aquell que li han pujat no li vingui una clatellada molt forta, l'Ajuntament baixa el tipus i això provoca que en aquella que li ha pujat menys li baixi el que ha de pagar. Aquesta actualització de valors es produeix en 10 anys. O sigui, no és que diu, miri, aquí té Ajuntament les noves valoracions de les cases i ara vostè l'aplica, perquè aleshores podria ser el tema dramàtic. I s'incrementa un 10% el valor cada any. És per això que tot i baixant els tipus, del 0,58 al 0,56, hi haurà gent que pagarà més que l'any passat, no? Aquesta és la realitat i aquesta és l'explicació. Ara, això és el mecanisme que ens marca la llei. O sigui, li diré d'una altra manera. Si els valors fossin estables i fossin els valors dels pisos enguany els mateixos que l'any passat i no haguessin pujat aquest 10% que ens marca la llei de l'Estat, la llei de bases de rendes locals, nosaltres hauríem mantingut el tipus i els impostos s'haurien congelat. I tot haver-los baixat, ens trobarem que hi haurà un increment.
Qui ha estat en part artífex de la gestió econòmica de l'Ajuntament durant els anys de més impacte d'aquesta crisi és el tinent d'alcalde Jordi Joly, que anunciava l'altre dia al diari que no tornarà a presentar-se a un proper mandat. El va sorprendre aquesta notícia?
No deia exactament això, eh? Vostè és molt contundent amb la interpretació d'aquesta notícia. Jo vaig entendre que ell deia, escolti'm, ja veurem, eh? Miri, no ho sé... Em va sorprendre llegir-ho, no? Però escolti'm, jo entenc que tothom doncs, té les seves perspectives personals i professionals i això no vol dir que en Jordi Joly es torni a presentar o no es torni a presentar, eh? Però potser hi ha persones que no es fan càrrec de la dedicació que exigeix una feina com aquesta. I quan tens dedicació exclusiva, que és el cas de molts tinents d'alcalde del nostre ajuntament, no? Que treballen moltes i moltes i moltes hores i, bueno, doncs, han de renunciar a la família. Molts regidors tenen nens petits que veuen molt poc, i molts regidors, i això jo crec que és bo, eh? Ja sé que aquestes paraules que di ara poden ser criticades, perquè es pot fer molta demagogia, però hi ha persones que es dediquen a la vida política i a l'Ajuntament i perden diners, és a dir, guanyen menys que amb la feina que feien abans. I dius, home, això és una mica estrany. Bueno, doncs, sortosament, en aquest país hi ha gent que creu en el servei públic, que s'estima el país i que pensa que val la pena, doncs, durant un temps de la seva vida, treballar pel seu poble, per la seva ciutat o pel seu país. No? I això és el que estan fent algunes persones.
Ara que parlem d'això, hi ha grups de l'oposició que li han retret a vostè menys dedicació a Sant Cugat, ara que comença a ser un nom visible en el panorama de Convergència Democràtica i de Convergència i Unió a nivell nacional. Què els contesta?
Jo el cap de setmana, per posar un exemple, no? Que vaig a molts actes, doncs no els veig amb ells en aquests actes. És a dir, dissabte vaig estar en el pavelló de vòlei, en el torneig d'aquest internacional que muntava el vòlei Sant Cugat. Diumenge vaig estar en el pavelló 2, doncs, a la presentació dels actes de la Unió Esportiva Sant Cugat. Sabte vaig estar dinant al Centro Castellano Manchego. Sí que hi havia algun representant de l'oposició, però no precisament els que han dit això. Escolti'm, la meva dedicació a Sant Cugat és igual d'intensa que fa un any, que fa dos anys i que fa tres anys, no? Per tant, jo crec que és un recurs dialèctic, però que no té cap mena de fonament.
Canviem de qüestió. A banda de l'economia, una altra de les preocupacions destacades per l'Ajuntament aquests dies, de fet, de fa força anys, són els litigis judicials amb el grup Núñez i Navarro, que, com veiem, impugna totes les grans operacions urbanístiques de l'Ajuntament, afectin o no els terrenys on ell pretén urbanitzar, que són la Torre Negra. Quin entrebanc o quins impediments a la pràctica porta això a la gestió urbanística i global del consistori?
Miri, molts. La primera, ens costa diners a la ciutat. Hi ha qui pot dir, bueno, escolti, però és una garantia extraordinària que tenim de que les coses vostès les fan bé, no? Una garantia de què? Exactament de què? De que, perquè aquestes sentències, escolti'm, és que n'hem tingut moltes a favor, d'aquestes no se'n parlen, perquè tenim una quantitat de contenciosos de por. Les que tenim en contra, què ens diuen? Què ens diu la sentència aquesta famosa, que ara ens obliga a tramitar de nou el pla parcial que havia de permetre que un dels laboratoris més importants, doncs, de Catalunya, que ve aquí a crear llocs de treball de qualitat, que una empresa que vol invertir en un moment que les empreses no inverteixen, etcètera, etcètera. Per tant, que l'hem de posar a l'alfombra entre tots, què ens diu? Que l'informe d'impacte mediambiental que fa el Departament de Medi Ambient de la Generalitat no és prou complert d'acord amb el reglament no sé què. O sigui, és que ens diuen coses d'aquestes, La gent es pensa, bueno, escolti, miri, gràcies a que aquest senyor va posant, passa, es posen de manifest il·legalitats, es posen de manifest coses com aquestes, o que el termini en què es va entrar no sé quin document no es correspon amb el que diu el reglament no sé quantos. I això que l'urbanisme a Catalunya, i a Sant Cugat també, està molt, molt, molt controlat legalment. Jo he dit alguna vegada, i ho torno a dir avui, que allò que va passar a Andalusia amb aquests ajuntaments que van sortir, doncs, aquests escàndols urbanístics, això a Catalunya a mi em sembla impossible que pugui passar. No només perquè els ajuntaments fem les coses bé, perquè hi ha una altra cultura, escolti, a tot arreu pot haver-hi una poma podrida, no? Sinó perquè els controls que sotmet la Comissió d'Urbanisme i la pròpia Generalitat des de sempre en els ajuntaments és que ho impedeix, no? Aleshores, a vegades, escolti, tots els tècnics del món, els tècnics de l'empresa, els tècnics municipals, els tècnics de la Generalitat, el Departament de Medi Ambient, el Departament d'Urbanisme, doncs, escolti, fan una interpretació de la norma i després et ve un jutge i te la interpreta diferent. I després vas, impugnes i te la interpreta a l'altre jutge superior de la mateixa manera que te l'havia interpretat el primer, no? Per tant, són qüestions tan de matís que tenen la importància que tenen, òbviament, que posen de manifest, doncs, que, escolti, que no s'ha aplicat prou bé la normativa, i ja veurem el que diuen els tribunals superiors, no? Perquè després, quan hi ha una sentència que et torna a donar la raó, aleshores tots els que han aprofitat, doncs, aquesta sentència contrària per criticar-la ja no diuen res, no? I fins i tot els diaris, doncs, ja no hi apareix això. Bé, però al final, doncs, el que ens provoca és un problema, i ens costa molts diners a la ciutat, això també. Ens costa molts diners. Jo vaig dir l'altre dia O sigui, jo puc entendre que una persona que té, dir, jo vull urbanitzar en aquell terreny i vostès no em deixen. I és un xoc d'interessos i al final seran els jutges qui ho diran. No? Parlem de Torrenegra o parlem del que parlem? Pues em defenso aquí. Ara, l'altra cosa és dir, escolti, com que vostè no em deixa edificar allà on jo vull edificar, doncs ara veurà. I estem amb això, ara veurà. I ara veurà és, entre altres coses, doncs, tots els planejaments urbanístics, per més allunyats que estiguin d'on jo hi soc, per més, per poc que tinguin que veure amb això, o no tenen que veure res, jo els impugnaré. I com que no em ve d'aquí perquè tinc molts diners, doncs, escolti'm, i nosaltres no paguen advocats i tal, però bueno, miri, és el que ens toca i això no canviarà una determinació que he insistit aquests dies, no? A vegades quan veig notes de premsa d'aquest grup urbanitzador es personalitza molt en mi, no? Diu, escolti, l'alcalde, sempre l'alcalde. Jo represento un sentiment de la ciutat. Jo represento un sentiment de la ciutat que he interpretat d'una forma determinada i la ciutat el recolza i ja està. Que és que dius, escolti, aquella ratlla que l'any 76 es va posar en un lloc de Collserola i dient a partir d'aquí cap avall es pot edificar, doncs als anys 80 aquesta idea va canviar i als anys 90. Dic, i ara aquesta ratlla la baixarem, eh? La baixarem. Aleshores, el dia que jo no hi sigui, jo vindré un dia que no seré alcalde de Sant Cugat, jo estic convençut que qui vingui darrere meu i el consistori que vingui darrere meu farà el mateix que jo he fet, no? Perquè, repeteixo, allà la ciutat de Sant Cugat al darrere.
Canviem de qüestió. En aquest inici de curs polític també s'ha parlat molt de la consulta d'Arenys de Munt sobre la independència. La setmana que ve a la nostra ciutat l'alcalde d'Arenys de Munt, en Carles Mora, convidat per la plataforma que vol promoure a Sant Cugat un referèndum similar. A vostè està a favor que la consulta se celebri a Sant Cugat? En tot cas, amb quines característiques o amb quins criteris?
Mira, jo com a demòcrata i com a persona que pensa que Catalunya ha de decidir lliurement el seu futur, escolti, estic totalment a favor de que es pregunti a la gent. I a més, crec que Catalunya, a Espanya, a Europa i en el món democràtic, doncs en el segle XXI la paraula a les persones no se li pot negar. Per tant, escolti, la gent s'ha de poder pronunciar segons el que vulgui. Ho hem de fer segons unes normes que tenim, que ens hem dotat, que ens poden agradar més o menys, però són les que tenim i, per tant, les administracions ens hem de sotmetre a la legalitat. I els jutges van dir molt clar, en el cas d'Arenys de Munt, que l'Ajuntament no podia implicar-se en la consulta i, per tant, això és extensible amb altres ajuntaments i l'Ajuntament de Sant Cugat, si volgués implicar-se, no podria fer-ho perquè legalment té aquesta limitació. Ara, a partir d'aquí, que hi hagi gent a Sant Cugat, que hi hagin entitats que creguin que han d'impulsar aquesta consulta, em sembla molt bé. És una estratègia política, no és l'estratègia política ni de la força política que jo represento ni del meu partit, òbviament, però jo la respecto molt i fins i tot, escolti, segons els termes que es plantegi, segons de la manera que es plantegi, doncs nosaltres la podem veure amb més o menys simpatia, no? Però en tot cas, repeteixo, és una iniciativa que nosaltres ni podem encapçalar, ni podem promoure, ni encapçalarem, ni promourem, i això ha de fer doncs aquestes entitats. Altra cosa és la meva opinió sobre com pot anar això. Jo ja saben que moltes vegades sóc molt crític, començant per mi mateix, però quan vaig veure Arenys doncs, que el 41% de la gent anava a votar, després de no sé quantes setmanes, obrint tots els telenotícies, tots els informatius, etc., amb l'advocat de l'Estat fent el trist paper de dir ara poso la denúncia, això irrita i exciten a la gent. Després els de la Falange dient que no sé, surten del congelador, perquè no sabien ni que existissin encara, i vinga i es manifesten allà, diu, home, hi ha un caldo de cultiu perquè la gent... I van al 41%, I van al 41%, en un poble. Aleshores, també, doncs, que la gent que ho està promovent a Sant Cugat, tot això que ho valorin, perquè aquí hi ha 80.000 persones i en altres ciutats doncs, del nostre entorn hi ha moltes més i la cohesió social que existeix en un poble com Arenys de Munt no és exactament la de Sant Cugat, que és una ciutat molt i molt diversa. Jo sempre ho he dit, dic, són elements que crec que els organitzadors haurien de tenir en compte, no? Potser quan tinguem aquesta sentència del Tribunal Constitucional doncs això pot animar o pot desanimar, segons com vagi la sentència.
Precisament ara diuen que la tindrem a l'octubre.
Això ho vam sentir.
A veure si és així, si aquesta sentència anulés algun article dels considerats fonamentals o els interpretés a la baixa pel que fa a la definició de nació, per exemple, la bilateralitat, vostè ja...
O el tema del català, per exemple.
O el tema de la llengua, vostè ja en algunes ocasions ha dit que la reacció s'ha d'allunyar dels extremismes, ha de ser el màxim d'unitària. Quina traducció concreta tindria això? Creu que l'hauria de liderar el govern de Catalunya? Que l'haurien de liderar totes les forces del Parlament?
No, jo crec que l'hauria de liderar el Parlament. Representa tot el poble de Catalunya. El govern representa, ens representa tots, però és una part del Parlament a la que el recolza. No? I on estan tots els partits polítics és el Parlament. Aleshores, l'hauria de liderar el Parlament. I hauria de ser, com he dit, molt transversal. Molt transversal. Jo insisteixo molt en la necessitat de que les grans forces polítiques de Catalunya defensin conjuntament l'autogovern i sé les limitacions que hi ha amb això, perquè ara simplement faig de cronista, no faig una valoració, encara que les cròniques sempre contenen valoracions, però el Partit Socialista se'l posa en aquestes ocasions amb la seva eterna necessitat de decidir entre la seva fidelitat a Catalunya o la seva fidelitat al PSOE. Històricament el Partit Socialista de Catalunya sempre ha optat, o quasi bé sempre, segurament sempre, però poso el quasi bé perquè potser hi ha algú que em diu, no, escolti, va haver una vegada que, no? Però amb els grans temes sempre s'han posat al costat del PSOE. El Parlament de l'Estatut de Catalunya, que jo vaig votar com a diputat, doncs recordaran que el dia següent el mateix primer secretari del PSC, en aquell moment actual president de la Generalitat, el senyor Montilla, va anunciar les esmenes, que el Partit Socialista presentaria esmenes en l'Estatut que acabàvem de votar en el Parlament de Catalunya. No? Per tant, aquí hi haurà una situació complicada de gestionar pel PSC i que jo voldria que el PSC gestionés i clarament a favor de la defensa de l'autogovern de Catalunya. I escolti, si s'ha d'enfrontar amb el Partit Socialista Obrer Espanyol, doncs escolti, una vegada a la vida que ho faci, no? I té dos ministres allà dins que no opinen sobre aquests temes, no? Però allà hi són i són quota catalana. Crec que això és el que ens donaria força a Madrid, no? Jo tot això de les plataformes que han anat apareixent els últims anys, les plataformes sobiranistes, tot això crec que, bueno, escolti, està bé i és una manifestació de la frustració de molta gent, és una manifestació de les aspiracions legítimes d'una part del catalanisme polític, però també he dit que, escolti'm, que si els que defensem Catalunya som aquelles persones que parlem català, que sentim la senyera com la nostra bandera, que ens identifiquem en aquest país, doncs no en som prous. No en som prous. Això no és la realitat de la Catalunya plural del segle XXI. Escolti, la Catalunya del segle XXI, doncs hi ha molta gent que la voldríem d'una manera determinada, i lluitem perquè sigui d'una manera determinada, però perquè sigui d'aquesta manera hem d'incorporar al nostre sentiment nacional doncs aquesta part, com deia en Josep Termes, de gent que viu a Catalunya i que ni tan sols saben que viuen en una nació diferent de la d'Espanya.
Se'ns està acabant el temps, ja que parlem de política general, no volia acabar sense fer una pregunta molt directa que afecta també el seu futur polític, que com sap és actualitat també. Veurem el seu nom a les llistes de Convergència i Unió al Parlament?
No ho sé, no ho sé, dic en sèrio, eh? Ja no és allò de dir, mira, aquella tira pilotes fora, jo no ho sé. O sigui, jo sé que estic en política avui i demà puc ser-hi més o puc no ser-hi, eh? Això és i aquest és el capteniment esportiu en què em prenc la meva feina.
Però de què depèn, en tot cas?
Mira, jo vaig fer un pas, ara fa un temps, abans de l'anterior congrés, de dir, ja que hi soc, política en actiu, i sóc alcalde, i sóc membre d'un partit, home, tota aquesta trajectòria d'anar tallant amarres, de dir, ara no seré ja diputat del Parlament més, no vull estar a la direcció del partit, tot això, doncs, bueno, estem en un moment molt delicat pel país, no només pel meu partit, sinó pel país. Jo sempre insisteixo que jo sóc d'un partit polític des de fa més de 30 anys, però per damunt d'aquest partit milito en un país, no? I aleshores el país està fumut i jo sóc molt crític amb la meva realitat, no? Amb la realitat. I llavors dic, home, si ets, el que no pots fer és mirar-t'ho com a espectador. I és a partir d'aquí que vaig intentar, doncs, bueno, influir en el Congrés de Convergència, estic en la direcció política, estic en una línia de dir, escolti'm, estic a la vostra disposició, no? Aquest és el meu capteniment en aquest moment, no? Però hem de veure com evolucionen les coses i en fi, doncs, si el partit ho vol o no ho vol, i si en aquell moment doncs, estic allò motivat, no? En aquell moment estic motivat per treballar, per continuar treballant pel país, no? I per no posar fi a la meva etapa de política, que ja dura bastants anys i que sempre he pensat que no és eterna, però ja es va eternitzant, no? En fi, ja ho veurem, eh? I no tiro pilotes fora, és una mica el que penso, eh?
Deixa'm preguntar-li només una altra cosa sobre aquest tema i ho posarem tot en condicional, però si veiéssim el seu nom a la part alta de la llista de Convergència i Unió, això tindria repercussions, implicacions sobre la seva actual responsabilitat d'alcalde?
Tampoc ho sé. En les últimes eleccions al Parlament, com sabeu, l'Artur Mas em va proposar anar cap dels 5 primers llocs de la llista. Jo vaig dir que no en aquell moment. Actualment, jo he sigut diputat a Catalunya i he estat alcalde de Sant Cugat, no? I pensava que és una feina que es podia complementar, però després, quan el meu grup va passar a l'oposició, vaig pensar que, escolti'm, que més val que hi hagi gent que s'hi dediqui únic i exclusivament al tema de ser diputat, no? Aleshores, si això doncs ha d'afectar o no la meva continuïtat a l'Ajuntament, ja es veurà, eh? No n'hem parlat.
Ara sí, se'ns ha acabat el temps, li seguirem preguntant sobre aquesta qüestió, per tant, tard o d'ara aclarirem aquesta qüestió que doncs, vostè està acabant de pensar. Gràcies, alcalde Lluís Recoder, per acompanyar-nos un dia més.
Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies i molt bon dia.
Ja saben que aquesta entrevista, que han pogut escoltar en directe a Cugat Ràdio, el 91.5 de la FM, s'emetrà íntegrament a Cugat TV, la televisió online de Sant Cugat. Moltes gràcies per la seva atenció. Fins a la propera.
Entrevista a l'alcalde Lluís Recoder.